Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Un parell de cosetes, només. Demà tenim l'última sessió del monogràfic d'Egipte. Els que vingueu, recordeu, sisplau, que començarem mitja hora abans. Començarem a les 4:06. El motiu és que demà comença un cicle de 3 documentals del Cineclub, junt amb l'aula que també hi col·laborem, aprofitant que són el Festival dels Focs de Barcelona, doncs hi haurà documental demà a les 8, hi haurà un altre el dijous a la mateixa hora i un altre el divendres. Perquè es pugui desinfectar la sala, doncs per això demà comencem una mica més d'hora, perquè puguin tenir almenys la persona que se n'encarrega tingui un temps prudencial per desinfectar i perquè els que vinguin al documental ho trobin tot net i endreçat. Anem al dia 8. Avui tenim una persona coneguda per molts dels que esteu aquí que deia entre de castellà. No és de castellà, però com si ho fos de castellà. Oi que sí? Com si ho fos de castellà. Tot i que és una persona que ha viscut a 4 països diferents, que està molt aviat dit això, i ha viscut temps llarg. Ha viscut a Catalunya, primer a Argentina, perquè ell és fill d'Argentina. Ha viscut a Catalunya, ha viscut a França i ha viscut a Bèlgica. No ho han descuidat cap, oi? Em sembla? Bé, molt bé. És membre de família numerosa, perquè sou 6 germans, si no vaig equivocat, també. O sigui, tens 5 germans tu. I pertany a una empresa que, a més a més, jo crec que ho hem de dir-ho, que és un dels col·laboradors i sponsors de l'aula des de fa molts anys i que per això els hem de donar les gràcies. No per això aquest senyor és aquí, és aquí pel seu propi mèrit i perquè ens interessava tot el que ens podia explicar. Aquesta persona és Jordi Barrionovo Clodella, és llicenciat en odontologia per la Universitat El Libre de Brussel·les, el 1995, té el màster de cirurgia i implantació vocal a la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona, fa de professor del màster de cirurgia vocal i implantologia bucofacial a la Facultat d'Odontologia també de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, és odontòleg, cirurgià vocal i coordinador de la Unitat d'Odontologia del Servei Assistencial de Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cirurgià vocal del Centre Odontològic Ronda, Centre Branemark, dirigit pel doctor Ramon Martínez Corrià a Lleida. És odontòleg i cirurgià vocal de Clodelles Dental Societat Limitada. I després veiem que no tenen cap negoci, no tenen cap job que diuen en anglès, i aquest senyor en té massa poder, no sé si té un gran poder. A nivell personal, jo li vaig preguntar què t'agrada fer, quines són les teves decisions. És una persona que havia estat molts anys fent windsurf, que li agrada molt, ha viscut en tants països de la Terra que li agrada el mar. I la seva màxima afició en aquests moments és navegar. Em deia que té el títol de tots els títols nàutics civils possibles, fins a capità de iot. Per tant, pot navegar per tot el món. Ha fet conferències a la Gran Mota, França, a la Universitat de Pernambuco, a Recife, Brasil, al Col·legi de Dentistes de Barcelona i de Madrid. Té articles publicats a diferents mitjans de l'especialitat. I, jo diria que res més. Deixo la paraula a Jordi. Endavant.
Molt bé. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per aquesta amable presentació i és molt més el que s'ha escrit que la realitat. O sigui, nosaltres, la meva formació és d'odontòleg. Com sabeu, els odontòlegs abans havien de ser metges i després, des de l'any 89, doncs ja es va crear la licenciatura seguint la normativa europea. Llavors, es va formant i si té interès en continuar estudiant i en oferir bons tractaments, el que va fer és que no es para mai, sempre s'han de seguir fent cursos i intentant millorar les capacitats de cada persona. Avui el que parlarem és de què han de fer les persones grans per mantenir una correcta salut bucodental. Això és un tema que em va plantejar el Ramon i jo aquí vinc una miqueta en representació de tot l'equip que formem Clodelles Dental. O sigui, una consulta, una clínica dental, Abans era només que un odontòleg que treballava sol i que feia una miqueta de tot. Ara això fa molts anys ha canviat i l'odontòleg s'ha de formar, ha de tenir els seus 5 anys de grau i després s'ha de formar i s'ha d'especialitzar en una part. Nosaltres formem un equip on tenim una especialista en ortodonça, que és la Núria, una especialista en periodonça, que és la Victòria, que està aquí, i tenim diversos especialistes en diferents apartats de l'odontologia. No? Sempre ha d'haver-hi un guió central, però després el pla de tractament és multidisciplinar. És a dir, això ens fa que nosaltres una sola persona no pugui ser capaç, o normalment pot ser molt hàbil, però entenem aquesta professió com una especialitat i volem donar un tractament d'excel·lència als nostres pacients i per això el que fem és doncs, estudiar una part en concret, la meva part és la cirurgia. Llavors, a la pregunta de què han de fer, què heu de fer les persones grans per mantenir una correcta salut bucodental, doncs la resposta és senzilla, és prevenció. O sigui, com a qualsevol malaltia, la base de tot és prevenir. De fet, totes les coses que nosaltres els odontòlegs, els dentistes, podem fer és reparar i intentar millorar la qualitat de vida dels pacients, però la base és què és la prevenció? Doncs la prevenció passa per tenir una dieta equilibrada, passa per menjar aliments rics en vegetals, fruites, verdures, aliments frescos, tenir un molt bon control de la dieta. També passa per fer un raspallat regular, és a dir, moltes vegades ens ve els pacients a la consulta i preguntem, vostè quantes vegades, és una de les preguntes primeres que fem en la primera visita, quantes vegades raspalla la gent? I us sorprendrà que hi ha gent que a vegades diu cap, una o tres cops per setmana. Doncs clar, això és molt important, com veureu, que per tenir una bona qualitat vocal, el que hem de tenir és una bona tècnica de raspallat, malgrat que la gent no li faci massa gràcia anar al dentista. Doncs ha d'anar a fer revisions periòdiques, perquè un pot mantenir-ho molt bé, però és inevitable que un professional pugui revisar si ho està fent bé o no. També has de tenir un bon control de la placa bacteriana. Més endavant parlarem de què és això de la placa bacteriana, perquè és una part important de l'origen de totes les malalties que es donen a la boca. En definitiva, també ho diem molt a la clínica, un ha d'estimar-se la seva gent, ha de tenir, diguem-ne que, una valoració, sobretot un estima les coses quan les perd. És a dir, quan ens perdem les dents i quan tenim molta dificultat o ens costa molt fer la rehabilitació i tornar a donar la funció masticatòria quan perdem una dent, ens hem de donar en compte el valuós que tenen les dents i el que no hem fet durant tota la nostra vida. Doncs, en definitiva, hem d'estimar les dents. Molt bé. Què ens passa, o sigui, com ens afecta el pas dels anys, és a dir, aquí hi ha gent segurament que més de 50 o 60 anys, com afecta el pas del temps a les estructures dentals? Penseu que la boca forma part del tub digestiu, i la boca té petits elements que conformen aquest sistema masticatori. Llavors, aquestes estructures passen des de les dents, són des de les dents, fins a les gingives, els maxilars, les mucoses, tenim glàndules salivals, tenim muscles, tenim articulació temporomandibular, tenim moltes estructures que nosaltres hem de vigilar molt i hem de cuidar. Nosaltres, per exemple, també els peus els vigilem i hem de no tenir problemes i fer revisions als podòlegs, però la boca és un sistema que funciona cada dia, que ens serveix per nutrir-nos, que ens serveix per comunicar, que ens serveix per moltes coses. Llavors, és una maquinària que l'hem de tenir molt ben cuidada. Per què? Perquè la boca, i el que s'ha vist, és que es veu afectada per dues malalties que són les més prevalents, les més freqüents en la població general. Quines són aquestes malalties? Com ja sabreu, com ja suposareu, una de les malalties és la càries. La càries dental. Tothom ha patit, segons les estadístiques, càries dental. Però la segona malaltia que afecta més a la població és la malaltia periodontal. També explicarem una miqueta què és això. En realitat, són dues malalties que tenen una cosa en comú, que són malalties que es diuen infeccioses. Ara està molt d'actualitat una malaltia infecciosa que ens ha frapat a tots, que és el coronavirus. Aquest virus és una malaltia infecciosa que afecta diferents parts del cos. la càries i la malaltia periodontal són malalties infeccioses, però riuen bàctia. És a dir, tenim tres tipus d'organismes que menen a la boca, que són bacteris, virus, que tant en hi ha alguns virus, i fongs. Són aquests microorganismes que cohabiten a la boca i afectaran d'alguna manera a les estructures de la boca. És a dir, nosaltres el que hem de saber ben clar és que és com el que té una tuberculosi, que és una altra malaltia infecciosa, es tracta amb uns antibiòtics, la càries i la malaltia periodontal també tenen un tractament. És a dir, millor és prevenir, però també tenen un tractament. És a dir, la gent coneix un endocarditis o una pneumonia d'origen bacterià, però la càries i la malaltia periodontal són malalties infeccioses. Vull dir que això crec que tothom ho ha de tenir clar. Molt bé, ara descriurem una mica les estructures de la boca i com ens afecta aquests bacteris a les diferents estructures. Per començar, farem un breu repàs de l'estructura clàssica de les dents. La dent, com sabreu, té una part que és la part que veiem, que és la corona. Tota aquesta part externa és... Això són cristalls d'hidroxiapatites, com diuen. Tècnicament és com un mineral, això és com un marbre. Això és un teixit inorgànic, això no té terminacions nervioses. És un teixit mineralitzat, per tant, molt dur i per dur, que nosaltres els dentistes, quan anem a curar una càries, és a dir, anem a curar alguna afecció d'aquesta zona, hem d'utilitzar fresques de diamant o de carbur de tungstè. És a dir, són cavitats, són teixits molt durs. A sota de la corona, la corona pot tenir una dimensió a la part occlusal d'uns 2 mil·límetres i a la part cervical, a la part del coll, pot tenir 0,5 mil·límetres. És a dir, que és més gruix a la part superior que a la part lateral. A sota d'aquesta corona tenim un teixit que ja és orgànic, que això ja té terminacions nervioses, que és el que se'n diu la dentina. Això són terminacions d'unes cèl·lules que es troben a dintre d'aquesta tercera part, estructura de la dent, que és la càmera pulpar, o el que la gent normalment coneix com el nervi. En realitat no és un nervi, sinó que és un sistema vascular, un sistema vasculonerviós, que ve per un paquet que el que fa és donar-li nutrients a tot aquest sistema intern. Llavors, tant la dentina com el nervi, evidentment, són teixits orgànics que senten coses. Aquesta estructura dental, el que no veiem és la corona, però a sota veiem una part que és l'arrel, perquè les dents estan implantades, no estan enganxades amb la geniva. Les dents estan posades a dintre de l'os i dels ossos maxil·lars, mandíbula i maxil·lar superior, però no estan soldades, sinó que estan insertades, estan lligades per un lligament periodontal. Són fibres de col·làgen, i això és molt important, perquè aquestes fibres de col·làgen que uneixen l'arrel amb l'os alveolar, això d'aquí és el que se'n diu l'os alveolar, és una secció, aquestes fibres de col·làgen fan que les dents sempre tinguin un petit moviment. La dent no és una cosa fixa. La dent es pot bellugar una miqueta. És com una molla, una miqueta. Per què és important això? Doncs perquè si els dipòsits bacterians es depositen sobre aquesta cara oclusal, doncs ens faran un foradet i després passarem al que és la càries. Però si els dipòsits bacterians comencen a penetrar per mig d'aquest lligament, per mig d'aquesta fibra de col·làgen, és una invasió a dintre del nostre cos. Molt bé. Què veiem a les persones grans? Que durant tota la seva vida han pogut mantenir les dents més o menys correctes i sense massa afecció del que és la corona, això que hem dit, de l'esmalt, però a mesura que passen els anys veiem que hi ha, no sé si s'apreça bé, si poden baixar una miqueta la llum, que aquí hi ha una recessió, és a dir, la geniva se'n va una miqueta més cap amunt pel pas del temps i comença a exposar aquest ciment. Aquest ciment, com hem dit abans, és un teixit molt més tou. Això és col·làgen, llavors els bacteris que es dipositen aquí, què fan els bacteris? Doncs els bacteris que es coneixen, els bacteris de la càries són els streptococcus mutans i els lactobacillus acidophilus. O sigui, són uns bacteris concrets, no són qualsevol. Penseu que a la boca hi ha més de 700 famílies de bacteris. No és que hi hagi 700 bacteris, són famílies de bacteris. La boca és un medi que està ple de bacteris, són milions de bacteris. Però sabem que els streptococcus mutans i els lactobacillus acidophilus el que fan és, quan es dipositen a sobre de les superfícies, tant l'esmalt com la dentina, el que fan és secretar àcid, secretar un àcid, i aquest àcid el que fa és un foradet. Fa un foradet, una desmineralització, se'n diu. Baixa el pH d'aquesta zona i es produeix No sé si, si agafeu una llimona i la poseu sobre un marbre, què passarà? Que quedarà rugós. Però això passa una miqueta el mateix. És un àcid, passa que és un àcid fòrmic, o àcid làctic, el que fan fa foradets. Aquí. Doncs la, les càries en les persones adultes grans, les, normalment les trobem a les arrels, el que se'n diu càries radicular. I quan ho trobem, aquí un percentatge, fins a un 40% de persones grans i fins a un 90% de persones que estan en residència. És a dir, que és una càries que afecta molt, però per què? Perquè potser la gent gran ja perd una miqueta la dignitat per raspallar, perquè això és tot una tècnica, això s'ha d'entrenar. O sigui, una persona que no té una bona tècnica, que no té un bon control del raspallat, doncs acaba patint aquest tipus de malaltia. Nosaltres el que expliquem és com comença la història. Com, les càries no comencen de cop i volta. No és un dia, pum, em desperto i ja tinc una càries. Això és un procés bastant llarg. Llavors, tot comença per el que se'n diu la placa bacteriana, això que comentava abans. La placa bacteriana és una barrera. I quan les mengem i acabem de menjar, ens empassem el menjar, però queden petits restos microscòpics a la boca, que es barregen amb la saliva, que es barregen amb les cèl·lules epitelials mortes, i aquestes cèl·lules amb hidrats de carboni, amb restes de sucres, es dipositen sobre la superfície dental. Això és el que se'n diu un biofilm, és una substància activa que s'enganxa sobre la superfície dental. I quan té aquest biofilm, aquesta placa bacteriana, diguem-li el seu nom, per consolidar-se? Doncs de 12 a 24 hores. És a dir, si nosaltres mengem i estem 12 a 24 hores sense veure un raspall de dents, doncs aquesta capa ja s'ha estabilitzat sobre de les dents. Després la podem eliminar, raspallant, però com a mínim triga de 12 a 24 hores. Si veiem boques que, això no són 12 a 24 hores sense raspallar, això són boques que porten potser 12 o 24 dies sense raspallar. I quan no raspallem les dents, doncs això comencem a tenir pèrdues, comencem a tenir càlcul, comencem a tenir diferents afeccions que el que fan és empitjorar la qualitat de vida de les persones. Llavors, aquesta placa bacteriana, aquest biofilm que triga de 12 a 24 hores, no és visible a l'ull humà. Llavors, què fem els dentistes? Com saber si nosaltres estem davant d'un pacient que té placa bacteriana? Doncs fem una tinció amb eritrosina o meosina. Llavors, aquestes funcions, que això també estem a la farmàcia, si vosaltres voleu saber si us raspalleu bé o no, cal anar al dentista. Vosaltres aneu a la farmàcia i dieu, escolti, doni'm un plac control. Et dono unes pastilletes, aquesta tinció bacteriana, el que fa aquest producte és tenir la paret bacteriana. Llavors, tu mira si t'has raspallat bé o no, perquè tot allò que sigui tacat és que està ple de bacteris, és que és placa bacteriana. Llavors, com funciona aquesta placa bacteriana? Aquests bacteris que es van, diguem-ne que es van unint amb els restes d'aliments, amb tot això, el que fan és comencen a madurar. I el que fan amb la maduració és baixar el pH. I al baixar el pH, a partir de 5.2-5.5, comença una desmineralització. És a dir, comença a produir-se una rugositat amb les dents, el que costa molt més a l'esmalt, perquè hem dit que és més dur, però molt menys a les teixits com la dentina. Bon, ara anem a un cas clínic, és a dir, un pacient que arriba a la nostra consulta i que té aquest mal control de placa, és a dir, no s'acaba de raspallar prou bé. El que veiem, a més a més, és que té una inflamació de les genives, perquè veiem que està una miqueta vermellós, nosaltres li diem, molt bé, doncs aquí nosaltres el volem ajudar a que tingui millor salut bucal. Llavors, què fem? Li fem aquesta tinció i li fem aquest colorant i veiem doncs, que hi ha moltes zones, tant per la part de fora com per la part de dintre, que estan tacades. És a dir, que aquest pacient, al principi, es presenta a la nostra consulta i ens diu, jo vi que ha fet una revisió i, en principi, vostè s'ha raspallat al matí i al vespre i porta no sé quants dies raspallant. Però, clar, si no ho fa bé, és a dir, no s'aprecia molt la voluntat, però encara més la voluntat acompanyada per la bona tècnica. És a dir, si veiem que no la té, la nostra feina és instruir els pacients perquè no tinguin problemes, perquè la gent es pugui pensar que nosaltres volem que tothom tingui càries. No és així, nosaltres estem contents quan venen els pacients i ens demostren que van millorant amb tota la seva tècnica. Doncs bé, aquí objectivem això, que el pacient no acaba de raspallar bé aquesta zona. Llavors, bueno, després de passar per les mans de la radiologista i de la doctora Victòria, que els fa un tractament periodontal, doncs arribem a aquesta situació i a aquesta situació. Però, clar, també quan veiem el pacient, i nosaltres hem de valorar d'una manera objectiva quanta placa bacteriana té o quin és el grau de mala neteja que té el pacient o de mala higiene bucal, perquè d'aquesta manera podem ajudar. Llavors, el que fem és el que se'n diu un índex de placa. De totes les superfícies de la boca que existeixen, només us posar un exemple, un pacient es presenta amb 20 dents. Fem aquesta tinció amb aquest colorant bacterià i veiem que la meitat de dents estan tacades. Llavors, li diem que aquest pacient té un 50% d'índex de placa, és a dir, que la meitat de les seves dents no se les raspalla bé. L'objectiu és, després de tot el tractament, és que quan torni la propera vegada a fer la neteja o la higiene, aquest pacient tingui com a mínim un 15%, pot arribar a un 18% d'índex de placa. És a dir, això ho ha de millorar, perquè si no està millorant, si nosaltres li calculem aquest índex de placa i cada vegada va pitjor, és que el pacient tindrà problemes. Llavors, és molt important l'índex de placa. Això són tècniques molt antigues. Ara passem a rellot. Aquí ja està. Vale, molt bé. En aquest cas, a part de tenir, com veieu, un mal control de placa, el que veiem és que té una dificultat afegida per la posició de les seves dents. Veiem les dents que estan, doncs, diguem, apinyades, que no tenen espai en el seu maxil·lar. Llavors, l'enviem a la doctora Núria perquè li posi les dents en el seu en el marc ossi correcte. No? És a dir, a la part inferior ja veiem que un pacient tindrà molta dificultat per raspallar tots aquests trossets. Ja ha d'utilitzar moltes tècniques, incisius dentals, intraproximals, moltes dents per raspallar, però els pacients tenen dificultat per arribar a higienitzar d'aquesta manera. Llavors, després d'un tractament d'ortodòncia, agafem el pacient, doncs, ens trobem en aquesta situació. Us recordeu com tenia les dents torçadetes? Doncs ara les té rectes i és molt més higienitzable. I de la mateixa manera. D'acord? Molt bé. Llavors, una vegada que sabem que tenim una malaltia bacteriana que ens afecta a les superfícies dentals i que ens provoca la càries, hem de saber com mantenir a ratlla aquests bacteris. Doncs ja van dir que tres maneres, quatre maneres. Una és el control mecànic, és a dir, el remoure, eliminar tota aquesta placa bacteriana. I això es fa amb un raspall manual o un raspall elèctric. També, afegint això, s'ha de fer, no és una cosa o una altra, s'ha de passar el fil dental, perquè el raspall, penseu que amb una dent la raspalla per davant, pel costat i per darrere, però entre mig no ho raspalla, llavors nosaltres hem de passar el fil dental sí o sí. Aquells pacients que tenen uns espais més grans entre les dents han de passar raspalls interproximals. Llavors, aquí, la tecnologia avança i què ens presenta? Doncs ens presenta raspalls espais elèctrics intel·ligents, espais que es connecten amb l'aplicació del mòbil. Aquest és un raspall que el que fa és un raspall de l'hora bé, no vull fer públic, però és l'únic, és el primer raspall que té això, que el que fa és que mentre tu et vas raspallant, ell et va dient quines zones vas higienitzant, quines zones vas tenint netes. A més a més, ells hi van sortint en blanc. Totes les parts que es van blanquejant és el que tu vas passant i ell va dient que vas fer. Aquí, per exemple, ja tenim aquesta part superior dreta i ara tenim la part anterior dreta. Llavors, això per les persones que no estan molt acostumades, que diuen, no, si jo m'haig de raspallar les dents i vaig fer un exercici ràpid i acabo, això és un xivato que et va dient, no, és que tu no pots acabar encara, tu encara et queda això. Vull dir, aquesta part, i si apretes, canvia de color. És a dir, té una llum, i si apretes massa, et canvia de color. A més, et va dient que la freqüència amb la qual has de canviar la punta del raspall aquest. És a dir, les puntes, igual que un raspall de dents, s'han de canviar. El raspall de dents no és eterno. O sigui, normalment aconsellem que es raspallin com les estacions. Un raspall ha de ser efectiu. Si un raspall està obert així, no és efectiu. Llavors, tu pots anar raspallant i dir-me que raspalles 5 cops per dia, però si el raspall no és efectiu, ja el pots llençar. Llavors, aquesta eina el que fa és guiar-te i ajudar-te a no oblidar cap zona per higienitzar. Llavors, el control mecànic funciona o amb el raspall elèctric o amb el raspall manual. Llavors, això és és una eina que has d'utilitzar com a mínim dos cops per dia. També podem utilitzar afegir això en certes ocasions, pacients que són molt grans, pacients que no tenen capacitat de fer tota aquesta feina, utilitzar control amb col·lutoris, col·lutoris que carreguen els bacteris. Però clar, tampoc amb això n'hi ha prou, és tota una conjunció. I també podem fer servir pastes florals, és a dir, pastes florals o gel floral, perquè deixem dir que el que fa la placa bacteriana, els bacteris és una desmineralització. Llavors, el que volem és mineralitzar un altre cop, és a dir, en certs punts, no és que sempre quan comenci la desmineralització hi hagi producció de càries. És un sistema que està en equilibri i no és estàtic. Llavors, nosaltres podem utilitzar el fluor, el fluor és, us en recordeu, el fluor, l'element que està més a la dreta, és un ion molt, molt reactiu que s'enganxa molt a les superfícies i doncs, el que fa és endurir una miqueta i sobretot el control de la dieta. Hem d'intentar doncs, menjar coses saludables. Ara passem, hem dit que les dues malalties més importants, més prevalents, són la càries, malaltia infecciosa, amb el streptococcus mutans i el lactobacillus acidophilus. La segona malaltia més important és la malaltia periodontal, és una malaltia que afecta el que és la infecció de les dents a dintre dels ossos. Llavors, tenim, ara descrivim una miqueta que la geniva és com la pell, no tenim la pell, i la nostra pell doncs, té unes característiques determinades. La geniva també, la geniva és un epiteli que té una diferència, que la geniva de la boca no és tot igual. Si passeu la llengua pel paladar, si no tingui una pròtesi, veureu que la geniva de la part de palatina és una geniva dura, és una geniva diferenciada, és una geniva que és molt rica en queratina. Això s'ha pensat perquè nosaltres quan passem el menjar no ens lesionem, és com les nostres mans. No tenim les mans preparades per agafar coses, eines. Però si les agafem amb una part que no té aquesta duresa, doncs ens lesionem. La boca funciona una miqueta de la mateixa manera. Al voltant de les dents també tenim aquest tipus de geniva dura perquè el menjar passa per aquí i pot lesionar això. Llavors, el cos, que és molt savi, ha evolucionat amb aquesta diferenciació de producció de geniva queratinitzada. Aquest epiteli va fent paraqueratina o ortoqueratina a vegades. Llavors, aquí tenim aquesta situació. Llavors, la malaltia aquesta que afecta a tot aquest conjunt es diu periodontitis, però nosaltres anomenem periodonto el conjunt d'aquesta geniva del lligament, això que hem parlat abans de fibres de col·lagen, i del ciment radicular a dintre de l'os alveolar. Doncs aquí veiem una secció, això és com si tinguéssim aquí, i féssim una secció. I què veiem aquí? Doncs aquí veiem un trosset de dent, aquí veiem arrel, aquí veiem geniva, aquí veiem una miqueta d'os. Doncs aquest sistema és un sistema molt, molt ben vascularitzat, és a dir, vas veient les genives roses o vermelletes, millor roses perquè vermellet podria dir que està inflamat, veiem perquè hi ha una transferència dels passos sanguinis. Llavors, què passa si aquí viuen bacteris, o entren bacteris per aquí dintre? Doncs que el nostre sistema, la nostra immunitat moral, el que farà serà el nostre sistema de defensa, envien totes les cèl·lules de la línia blanca, els polimorfonuclers, els neutròfics, els macròfags, tota una sèrie de defenses, perquè realment s'explica pel camp. Jo vull fer un aport sanguí per defensar. Doncs això és el que passa. Aquí veiem com bacteris que entren, perquè aquí és una comparació, què passa amb les dents i què passa amb un implant. Si hi ha un implant, li pot passar el mateix. És a dir, un implant que es troba aquí, li poden entrar bacteris per aquí i poden crear una reacció inflamatòria. Aquí veiem una miqueta en detall quines són les fibres de col·lagen que enganxen la dent a l'os. En general, les dues malalties periodontals es divideixen una miqueta amb el que se'n diu una gingivitis, que és, diguem-ne que l'afectació, això és l'afectar, és a dir, quan ara tenim la dent, la corona i l'arrel que està implantada dintre de l'os alveolar, nosaltres podem mesurar, podem sondar amb un instrument una miqueta a la separació que hi ha entre aquesta geniva i la dent. Això, amb un instrument que això no fa mal, podem veure que hi ha una profunditat de sondatge. Aquesta profunditat, aquest solc, que és surco en castellano, aquest solc ha de ser de 2-3 mil·límetres només. si és més de 2-3 mil·límetres, allà hi viuen els bacteris. Per tant, quan raspallem, tampoc raspallem. No podem entrar aquí dintre més de 2-3 mil·límetres. O sigui, nosaltres quan raspallem les dents, o sigui, això que la gent fa, això que surt a la tele, això és fatal. O sigui, això, el que hem d'anar a buscar és la unió entre la geniva i la dent, nosaltres, perquè hem de netejar el sol gingival. Doncs bé, si no raspallem el sol gingival, els bacteris que s'acumulen aquí, que hem dit? Doncs que hi ha una força en línia i que el sistema reacciona. Això, això no fa mal. El que passa és que clínicament que veiem, doncs, una inflamació, unes papiles, una geniva entre mig, que es va tornant una miqueta vermellosa. Però això no fa mal. Bueno, continuem, perquè això no fa mal, tinc-ho jo, no faig res. Però, perdó, aquest estat d'aquí, és a dir, aquest estat d'aquí, si jo dic, bueno, pues faig alguna cosa, em dono compte que em fan... Diguem, quan a una persona li sent les dents quan es raspalla, pues això no és normal. O sigui, la persona que em diu, no, és que a mi no li sangren el nas, no li sangren els ulls, no li sangren les orelles, tampoc li han de sangrar les genives. És a dir, si et sangren les genives és que tens una malaltia. És una senyal d'alarma. Deixem de banda els pacients fumadors. És un altre tema. El pacient fumador, el que passa és que quan té una malaltia i està, el tabac el que fa, entre altres coses dolentes, és disminuir la microcirculació, la circulació perifèrica. Fa que un pacient fumador pugui tenir una gingivitis, una periodontitis i no entrar-se. Però quan les genives és que hi ha un problema. No, s'ha de donar compte. Doncs, si aquest problema només afecta a la part de teixits tous, aquesta part de la geniva, això és un efecte reversible, és a dir, tu raspalles bé i tornes aquí, o tornes aquí. S'ha acabat. Punt. No t'explica això. Però si no fa res, els bacteris continuen. És a dir, en realitat no són els bacteris que continuen. En realitat el que passa és que és el cos que reacciona. És a dir, és el que el cos, la reacció inflamatòria del cos, és la que destrueix tot això. No és que els bacteris tinguin eines. Sí que queden una sèrie de substàncies, com en el cas de la càrie, però en aquest cas és la reacció exagerada del cos que secreta molts enzims, molts productes, que el que fan és una lisi de tot aquest sistema de dissecció. I això ja se'n diu, perquè afecta tot aquest sistema de subjecció, periodontitis. Aquesta periodontitis pot ser, té molts noms o no, pot ser des de juvenil fins a crònica de l'adult, però com no és aquí, l'anomenem una periodontitis inicial. És a dir, hi ha una petita pèrdua òssia, hi ha una petita pèrdua d'insecció, veiem que la nostra sonda penetra 3-5 mil·límetres i ja estem a la fase d'una malaltia. Això segueix sense fer mal, en realitat. Llavors, si nosaltres no fem res, perquè això no fa mal, però no passa res, doncs això continua i els bacteris continuen venint cap a dintre i la reacció de l'organisme continua. A la boca, aquí, no veiem gairebé el mateix que veiem aquí. Però aquesta periodontitis moderada, i el que veiem és que comencem a veure que les genives se'n van apartant una mica, se'n van anant cap amunt. Llavors, el pacient pot tenir, comença a tenir algun petit problema de sensibilitat, algun petit problema, però normalment no té aquest problema en aquests casos. I si continuem així, doncs ja comencen a aparèixer forats negres, les dents potser es comencen a bellugar, penseu que només estarà enganxada per aquest trosset. És a dir, la dent va perdent, com un arbre que va perdent les arrels, anirà perdent i al final perd això i acaba caient. Llavors, aquí tenim un cas, on es veu ben clar, doncs que hi ha una recessió, és a dir, aquí és un cas típic que podria començar a tenir una càries radicular, però això en realitat és sarro. Això és, què és la sarro? O sigui, el sarro és no res més que la placa bacteriana, aquests restes de microorganismes, per exemple, amb menjars i amb cèl·lules, que s'han calcificat perquè no els hem eliminat. Llavors, aquest sarro, això que s'acumula, té dos tipus. Pot ser un sarro que és més negre, que això en principi està aquí, però estarà per aquí dintre sota la geniva. Aquest sarro que és negre, aquest càlcul, el que és d'origen és d'origen sèric, per això és negre. O sigui, per aquí, per aquest costadet d'aquí, surt un fluid, que és un fluid crevicular. Aquest fluid el que té és substàncies que venen originàries de la sang. Llavors la sang, com que porta hemoglobina, té aquesta tinció cromàtica. El sarro blanc que trobem, sobretot per la part interna de les incisives, és un sarro calcificat per la secreció salivar, és un sarro blanc. Aquest és més perillós perquè a dintre viuen bacteris que són una miqueta més dolents, que són els que diuen sense oxigen, són els que diuen anaerobis i sobretot els gran negatius. Doncs què ens passa? Doncs això, aquí tenim un cas. d'una pacient doncs que sí que té una pèrdua, una periodontitis en general moderada, però en un cas, doncs, pel que sigui, perquè ha de servir molt més, les també si es traumen, també poden donar lloc a que aquest os es vagi perdent. Llavors, en aquest cas, el que ha passat és això, que és una dent que té una pèrdua gairebé total del seu suport ossi, llavors que nosaltres venim amb la sonda i mesurem. I clar, que mesurem entre 5 de dintre. Entre 5 de dintre. Doncs clar, nosaltres tu no pots identificar això. És a dir, pots mantenir aquesta dent, pots mantenir aquesta, tot i que tinguin una bossa més o menys correcta. Aquí és que no hi haurà tant. No, hem parat aquí, hi he parat aquí. És a dir, però aquestes dents que fan? Doncs a mi m'agradaria posar coses de sang, però ja vaig pensar que potser algú no li agrada, no? És a dir, llavors, clar, només queda sobre això de la selecció. No? Molt bé. Llavors, quines són? Com sabem nosaltres que estem davant d'una malaltia, d'aquesta segona malaltia tan important, que afecta el 30 o 40% de la població? Quines són les que podem veure? Aquí a darrere, una miqueta, això és un volcà d'una illa que es diu Stromboli, que nosaltres vivim a Safa, crec que va ser fa 4 anys, que jo amb la il·lusió d'anar a Sicília i anar a visitar aquestes illes, doncs, jo volia anar a visitar amb les guies, visita el volcà de Sandolava, i que amb els nens deia, has de portar sabates que no tens perquè tal. Va ser arribar a Sicília i aquest volcà va explotar, es va carregar no sé quant, o sigui, 2 dies abans havia passat això i 2 alemanys van morir, i dic que al final la meva dona em va dir, per la roda va estar per allà. No, però és interessant perquè tu vas veient, tu et vas apropant i vas veient com fumeja, tan, i surt la lava, es veu els canals de lava que surten per aquí, això és les illes eòlies. Doncs bé, les manifestacions de la periodontitis. Com sabés si estem davant d'una periodontitis? Bé, la Victoria podria parlar molt millor que jo, però bé, jo aquí m'han cridat a mi. Però bé, tu si veus que hi ha alguna bestiesa, em pots corregir. Doncs s'ha anat a raspallar, ja ho hem dit, o s'ha anat espontant, és a dir, que es lliure el vestit i toca el cosí. Això també ens ho hem dit. Escolta, és que jo toco el cosí. Doncs aquesta podria ser una final de periodontitis, que es comencin a la lloc a les dents. Que comencem a veure que tinguem una... que les dents es van apartant de mica en mica. O que comencem a tenir més dolor del compte a les dents. Que se'n diu hiperestèsia dental. Doncs que són finals d'alarma. Llavors, per fer un tractament clàssic de la periodontitis és el tractament clàssic de la periodontitis consisteix en tres fases ben concretes, i és que no són una o una altra, o una altra, són les tres. La periodontitis és una malaltia crònica, com la diabetes, com la hipertensió, és a dir, s'ha de mantenir aquesta malaltia a ratlla. És a dir, no pot dir, ara faig un tractament, vaig a un dentista, el que sigui, i faig un tractament. I després, estic 4 anys sense fer res. No, perquè tenim una fase de manteniment. No és que no els puguem tenir els nostres, els facin enganxats aquí, perquè és que és així, és a dir, la malaltia... O sigui, el que fem amb el tractament és, diguem-ne, que baixar el nivell, baixar la càrrega bacteriana que teniu o que tenen els pacients amb malaltia periodontal, però si no feu res, és que es tornarà als bacteris. Sabeu que els bacteris es divideixen per fusió, és a dir, per fusió. Agafen, de 2 bacteris en fan 4, de 4 en surten 8, de 8 en surten 16, i van així, és a dir, els bacteris es multipliquen d'aquesta manera. Doncs bé, la primera cosa que hem de fer quan veiem un pacient és que passem a la fase sistèmica. Li preguntem al pacient, vostè és diabètic, si vostè té la malaltia controlada, si vostè pren medicació, si vostè quina medicació pren, perquè hi ha medicacions, per exemple, els pacients transplantats, hi ha medicacions que afecten a l'estat de les genives, a que és la vida de la geniva. Les dones quan estan embarassades, a la Victòria, ens pot confirmar què li passa a les genives hipertròfien, o quan estan prenent les pacients anticonceptives. I en canvi, els hormonals afecten a les genives. Llavors, nosaltres en aquesta fase hem de saber si el pacient està prenent medicació que puguin afectar la genera. Doncs el control d'aquesta medicació o de totes les coses que puguin afectar la genera és molt important per nosaltres, perquè si tenim lluit contra una malaltia però no sabem què està esperant per una altra banda, no anem bé. Llavors, aquesta és la fase realment d'actuar. I aquesta fase higiènica la comencem pel que se'n diu un periodontograma. Això què vol dir? Que agafem totes les dents, una per una de les dents, i les anem mesurant. Anem sondant aquelles fondes d'abans, anem sondant per 6 llocs. Per què ho fem això? Doncs perquè després, una vegada que es faci el tractament, tornar a veure si realment el que hem fet nosaltres ha sigut efectiu o no. Si nosaltres anem a fer el tractament, però no sabem d'on veníem, quin resultat podrem valorar després. Llavors, hem de fer aquesta valoració de l'estat inicial en què ve el pacient. D'acord? Llavors, això és el que diu el periodontograma. Ensenyança de higiene oral. Hem d'entrenar, com us dic, el pacient que sigui molt bo amb el manteniment de la seva boca. Perquè si li fem tota la feina a nosaltres, que acaba, no fem res, és que no cal ni començar. Això també li diem al pacient. Si vostè no és capaç de seguir les instruccions, si no pensem, no avançarem, és per ell, és el pacient. I després de la fase de que el que fem és, dent per dent, es fa una neteja d'aquest solc, d'aquestes bacteris que són a sota la genera, que és el que se'n diu raspador deixador radicular. Passat un temps, unes setmanes, el que fem és reavaluar, això que us dic, que comparem aquestes mesures amb això. Ah, doncs mira, abans tenia una bossa de 4 mil·límetres, ara s'ha tancat una miqueta i tenim de 2. De 2 és un cap a bo raspall, perfectament bé. I després el pacient ha de continuar venint, ha de continuar amb una fase de manteniment, perquè és una malaltia crònica. Llavors, aquesta fase de manteniment és important perquè la malaltia no se'ns escapi una altra vegada. Llavors, aquest pacient que hem fet tot aquest tractament, a part també li hem fet ortodòncia i hem millorat el seu estat. I hem passat d'aquesta situació on teníem molt d'apinyament, molta dificultat, i a dalt i a la part inferior igual, hem passat d'aquesta a aquesta i d'aquesta a aquesta. Llavors, el pacient aquí s'ho pot mantenir molt millor. Aquí us ensenyo una miqueta què és el periodontograma, que veiem que fem dent per dent i els puntets dels menys són sagna. És un pacient que sagna aquí, que sagna aquí, que sagna davant i darrere, i que té aquests numerets, no els veuen, però aquí posa 4, 5, 4, llavors hem dit que 2, 3 és correcte, però 4, 5 ja alerta. Llavors ho fem tant per la part de dalt, de la dins de dalt per fora com per dintre, i la part de baix per fora com per dintre. Això és la profunditat de sondatge. Mesurem això, mesurem si sagna, mesurem si les dins es mouen. Llavors, la malaltia aquesta, la malaltia infecciosa, està provocada per molts tipus de bacteris, moltes associacions de bacteris. Però hem vist que els actinobacillus, actinomycetes incomitans i els porfiromonas sinensis són un dels més freqüentment trobats aquí. Hi ha persones que tenen un correcte control de la placa, doncs la seva reacció inflamatòria és tan exagerada que no és important la quantitat de bacteris i el mal que ho faci, sinó si té aquests bacteris o no. Hi ha uns pacients que per molt que es tractem, per molt, perdran les seves gens. Vull dir que no tenim la solució per tots. És un percentatge petit. Però hi ha casos que no podem fer res perquè la resposta de l'hoste és molt important. Altres bacteris que també es troben en quantitat i que provoquen aquesta malaltia són la trebotera intermèdia o els fusobacteris. Llavors, tenim un component genètic aquí. És a dir, però clar, si no tenim un component genètic, hem vist que el meu germà, el meu pare, la mare, tothom té aquesta malaltia, clar, el que no podem controlar, què hem de fer? Controlar tots els factors. Controlar no fumar, controlar l'estrès, controlar la dieta, mirar quins medicaments estem utilitzant. O sigui, controlar totes aquestes coses controlables. Perquè, a més a més, el que s'ha vist què és? Doncs que això també us interessarà, us desperto pels que estiguin dormits, perquè això és interessant. És a dir, s'ha vist o s'està investigant des de fa molts anys la relació entre aquests patògens vocals i l'Alzheimer, la demència, la principal causa de demència, l'Alzheimer. Ara que us heu despertat tots, no? D'acord. Llavors, què diuen els estudis? Que és una realització sistemàtica. És a dir, quan mirem articles, el que tenim informació, el que volem és no un cas, no un estudi clínic, no. El que volem és un article que revisi tots els altres articles que s'han fet en el món. Doncs aquesta revisió sistemàtica, més de 1.100 articles, diu que una de les teories de l'aparició de l'Alzheimer, de la precipita aquesta proteïna beta-amiloide en certes parts cerebrals, doncs és provocada per un efecte inflamatori de patògens periodontals. Què us creieu? Ara, tota cosa corre per la Santa Casa, no? Això és una de les teories que hi ha, i no és que sigui un article, hi ha 1.100 articles sobre la sistemàtica. Doncs bé, això ho hem de tenir molt en compte. Si és un factor que està estudiant, però és una de les coses, no només amb les aines, també amb el Parkinson. Ara hem deixat aquestes dues malalties, que són les... Tu dius Ramon, que un quart d'hora, sí? Vale, fem bé, no? Un quart d'hora, vale. Ara hem passat aquestes dues malalties que m'he explicat una mica més perquè són les més importants. Però què ens trobem amb la gent gran també? Doncs ens trobem altres alteracions, altres infeccions o altres alteracions, diguem-ne, que de les mucoses. La primera de la que vull parlar no es veu massa, però és la candidiasis. També és veritat que quan tu vas al metge i tens algun problema a la boca, tots els metges del sistema sanitari diuen candidiasis. La candidiasis és un dels problemes que ens trobem. Ens trobem molt sovint amb persones grans. Amb persones grans perquè tenen a vegades una baixada de les defenses. En aquest cas, doncs, aquesta part, que no sé si s'arriba a veure, està més vermellosa, perquè el pacient porta una pròtesi. El pacient que porta una pròtesi, el que ha de fer cada dia, o cada igual, s'ha de treure, l'ha de raspar amb aigua i sabó, amb passadons no té cap sentit, aigua i sabó, i tornar-la a posar. A la nit ha descansat la pròtesi. Si veu que psicològicament no pot descansar la pròtesi, es pot posar una miqueta de gel de clorexidina perquè no es quedi, perquè les bacteris i els fongs, però això són fongs, candidiasis són fongs, una càndida albicans. Es pot preguntar de dues maneres. Com són les eritematoses, a sota de les pròtesis hi ha plaques vermelles, o també es poden preguntar com tels blancs. Com un tel blanc. Es dona molt amb gent molt immunodeprimida, gent molt gran, o gent que està entretenint amb medicació. Llavors, això es pot preguntar també a sota del pròtesi sobre implants. El pacient que veieu aquí, la diferència de color, no sé si s'aprecia, diferència de color, tot això, doncs, és una inflamació, això cou al pacient. Arriba un moment que cou. I externament, porta dues pròtesi i està a la mort de feliç, però a dintre està un cultiu de candida. Passem al segon terme aquí, que és el que s'hi diu un líquen pla. També es troba a partir de la cinquena, sisena dècada de la vida, que són unes lesions que normalment és una reacció inflamatòria, també l'origen és desconegut, no està ben massa clar, s'ha relacionat amb gent que ha tingut hepatitis hepatitis C, i es presenta com lesions que recorden a aquest vegetal a un líquen. Llavors són lesions que se'n diuen arborescentes, no sé en català com es diu, arborescentes, que són dancinoses. Llavors, té moltes formes, i aquesta forma molt simple és el que se'n diu el líquen pla reticular. És una forma asimptomàtica que normalment l'únic que fa més control. Pot variar segons estats emocionals, pot variar segons època, i fins i tot pot agreujar-se. Si s'agreuja, pot arribar a el que se'n diu un líquen pla atròfic erosiu. Atròfic en aquest cas, i si té petites ulceracions, pot ser erosiu. Pot malignitar, també. O sigui, això hem de tenir en compte, pot malignitar. I això de vegades fa mal. I fent nosaltres, quan veiem una lesió d'aquesta, ràpidament fer una biòpsia. És biopsiar-ho. Perquè si tenim una lesió que no sabem què és, el nostre ull clínic ens dirà, doncs sí, em sembla que és això, però el que et diu realment què és un estudi histològic. Tu et pots tenir molt clar això, però ho has de certificar. Doncs aquí tenim aquesta lesió. Normalment són bilaterals, només poden trobar a la llengua, a la base de la llengua, aquestes lesions. I es tractem els que són els que hem biopsiat i hem detectat, d'acord, és un líquen reticular i fa molt que estava mal. La biopsia ens diu que l'anatomia patològica ens diu que és això. Doncs es tracta amb corticoides, amb solucions amb corticosteroides. Després tenim un altre tipus de malalties, el que veuen és una leucoplàcia. Leucoplàcia també és una placa blanca, també és una circunscrita, i això sí que, com el líquen pla, de vegades es pot malignitar, la leucoplàcia sí que està considerada com una lesió precancerosa. I aquesta s'ha de biopsiar sí o sí, sempre. Una placa blanca, sobretot els pacients que pateixen càncer de boca, qui són? Doncs el target, perquè són homes a partir de 60 anys, no sé si us haureu identificat, però no, perquè no sou alcohòlics, perquè han de ser homes, fumadors. Suposo que la gent no fuma ja, no? Això a la meva època sí que la gent fumava, no, però ara la gent ja no fuma. Doncs home, bevedors d'alcohol i amb mal en general, aquests són els pacients que si s'ha troben d'una lesió d'aquesta, alerta. Alerta perquè a la base de la llengua, els bordes laterals de la llengua, el llavi, són lesions que poden malignitar. Llavors, alerta amb això. Però també, afortunadament, tenim altres tipus de lesions, lesions que poden ser inflamatòries, com aquesta a la punta de la llengua. Una lesió inflamatòria que pot ser per un trauma, per una succió, perquè sí, és el que no tenim un fibroma. Una lesió que no té cap altra relevància que el trauma i que es biòpsia i que s'elimina i no torna a aparèixer. Però també hi ha lesions similars a aquesta que, en lloc de ser tan, diguem-ne, brillants, tenen com fils, tenen com punxetes. I aquestes són, com la verruga, originades pel virus papiloma humà, que també pot donar lloc a càncer bucal. Llavors, alerta amb aquestes lesions. També, si apareix una lesió d'aquesta, l'hem de biopsiar. D'acord? Perquè en aquest cas, l'hem biopsiar, l'hem treure i s'ha acabat. I els pacients, com que a mi m'havia de parlar de gent gran, doncs la gent gran, què els passa quan perden els dents? Doncs que tenen aquesta fàcil, aquest enfonsament de tota la zona perilabial. Llavors, clar, perquè quan perdem les dents, quan cauen les dents, no només cau la dent, sinó que tot l'os que està al voltant de les dents, l'os alveolar, l'os maxilar, es va fonent. L'os aquest que està al voltant de les dents, que parlàvem amb les primeres diapositives, és un os que té vascularització perquè li ve donat per lligament al vidre dental. Si nosaltres tenim les dents, aquest lligament se'n va i l'os comença a desaparèixer. Si el pacient és portador de pròtesis, què passarà? Doncs quan se la treu és que no té os, llavors se li enfonsa tot el perfil. Llavors queden així. Llavors, si a més aquests pacients porten unes dentadures completes que no estan molt bé ajustades, què ens passa? Doncs que van pessigant, i què ens trobem? Doncs ens trobem amb aquest tipus de lesions, que són lesions que es troben a la gent gran amb pròtesis molt ajustades. Això se li diu el doble llavi, o també se li diu un epolifissuratum. Això es tracta amb làser, o amb bisturifet, es fa un tallet, es treu això, s'acomoda, es rebasa d'una pròtesis, i s'ha acabat, i llavors el pacient ja torna a tenir la mateixa funció. Però això es passa per aquest cas. Que veiem aquí com el rebord alveolar, és un pacient que no té dents, però que té que anar castigant la dentadura. Malauradament, també de vegades ens trobem lesions tumorals que ja es veuen que són malignes. És a dir, quan nosaltres veiem una lesió així i que està al paladar, que no té molt bon aspecte, veiem que les lesions aquí són vitals, és a dir, això podria ser un flamó, la gent podria dir, això és un flamó, no? Mira si realment aquestes lesions tenen vitalitat. Si no tenen vitalitat, no tenen cap procés periodontal, doncs si té una lesió maligna. Llavors aquesta pacient la vam derivar, la vam operar i afortunadament va molt bé. Llavors, què veiem del tabac, això? Doncs el tabac. Nosaltres els pacients els expliquem que quan tu estàs fumant, el que estàs fent és que totes les bacteris que són normals que estiguin a la boca, el que estàs cultivant-los. És com els pollets que els posen en una incubadora. Tu, amb uns pollets, els hi poses menjar, escalfor i tot s'encadeix. I això, doncs clar, tot viva, no? El tabac és el mateix. El tabac el que fa és augmenta la temperatura, augmenta la multiplicació aquesta bacteriana, potència el creixement d'aquest bacterià, predisposa conjuntament amb l'alcohol, és un cofactor que predisposa el càncer oral. Llavors, i a més a més, el tabac el que fa és, diguem-ne que tallar l'arribada de sang a les parts perifèriques. És a dir, si nosaltres tenim una invasió de bacteris a la part de les genives, doncs el tabac anul·la aquesta defensa, és a dir, que ens estan enganyant una mica. Per tot això, és a dir, que no sé si algú fuma, però que es plantegi deixar de fumar. Per què? Doncs perquè, si no, passa això, no? Cada dia es diagnostiquen 19 casos de càncer bucal. I, a més, només es detecten de manera precoç el 30%. Hi ha un 70% que arriben tard a la detecció. I això és el que fa, que només sobrevisquen persones amb càncer bucal 5 de cada 10. Llavors, la principal causa de càncer a la boca, i el principal càncer a la boca és el càncer epitelial, és a dir, el carcinoma oral de cèl·lules escamoses. És un càncer que afecta a les primeres capes de la cèl·lula, però si es detecta amb temps, és més que han fet tractables, fa un esteres, es posarà un buidament d'angular, però no és així grans coses. El que el càncer pot no fer mal. El càncer pot estar davant d'una lesió i va evolucionant. Llavors, en resum, què han de fer les persones que tenen, que veuen que els ha pres una lesió? No és córrer, l'antista, o córrer, el metge, o córrer això. No? Si és una lesió traumàtica, s'han tallat, s'han mossegat, han d'esperar 10-15 dies. Una lesió que en 10-15 dies no es curi, s'ha de biopsiar. A mi s'ha de mirar. S'ha de mirar allà on té que l'origen. Això és molt important. Passem a un altre tema una mica més agradable, però tampoc és tan agradable el bruxisme, però és més agradable com el càncer. El bruxisme. Què és el bruxisme? El bruxisme és una parafunció, és a dir, no estan entenem a dormir, el que fem és pensar que ens relaxem i hem de recuperar tota l'energia perduda. Llavors, durant les primeres minuts quan anem a dormir, tenim una son lleugera i després tenim una son que és més profunda. Doncs bé, durant aquesta son més profunda, el cervell, també és una mica teòrica, perquè hi ha moltes teories de per què el cervell envia l'informació, informació, envia inputs als músculs perquè comencin a fer bellugar les dents. I no és continu, sinó que són cicles, és a dir, 5 segons de cicles continus, o sigui, que cicles que paren i tornen a començar. És un cicle. Llavors, això que va fent? Va desgastant les dents. I hem dit que l'ADN és mineralitzada, és superdur, no? Necessitem diamant per tallar-la. Llavors, què fa? Dent contra dent es desgasten. Llavors, clar, això normalment es fa mentre dormim. Llavors, clar, si això passa durant molts anys i el pacient no fa absolutament res, doncs veiem com aquest pacient s'ha menjat tota la dent d'abans. O sigui, ja no existeix la dent d'abans perquè s'ha anat rascant, s'ha anat rascant dent en dent i ha desaparegut la dent inferior. Clar, després ens venen els pacients aquí, i a més a més, no només s'ha desgastat això, com que aquí ha perdut aquesta dent, aquestes d'aquí han posat cap amunt. Les dents no són fixes, les dents van bellugant, si tenen un forat, creixen, triguen més anys, però creixen en el forat. Llavors, clar, ens ve el pacient i ens diu, jo vull arreglar-me això. Clar, amb aquest, clar, jo li poso una dent aquí, o aquí no li puc posar cap dent, no li cap la dent, perquè les dents migren en els forats. Llavors, clar, no sé quan el pacient diu, clar, veieu les dents inferiors com estan? Hem de rehabilitar la boca, hem de fer tot, és quan disseccar. Quan hem de dir, que ho fem a fondes a totes les dins. És que ha passat durant 40 anys en aquesta parafunció. Ha desgastat totes les seves dins, han migrat de la seva posició original, i jo les haig de recol·locar en la seva posició, perquè si després jo utilitzo les dins en la posició que estan, em quedaran les dins reversant. Les dents migren cap avall i jo li dic una dent, un incisiu central té amb els homes 11 mil·límetres, amb les dones 9-10 mil·límetres, de dimensió d'alçada. Clar, si aquesta dent s'ha anat desgastant, no és que no toquen de davall, és que van migrant. Clar, si jo a la final tinc una dent així, però la relació del seu llavi no és correcta, jo li vull fer una dent com toca, de 10 mil·límetres, em quedarà una dent molt prominent. Llavors, clar, jo he de fer alguna cirurgia o alguna inclusió amb ortodòncia, és a dir, tractaments que poden donar ben bé 2 anys per compensar el que ha fet durant 40 anys. Això és el bruxisme. Llavors, què aconseguim amb el bruxisme? Perquè el bruxisme també produeix necrosis, produeix desgast, llavors, detectar-lo abans possible, abans possible. Llavors, amb la teoria aquesta que es diu que són persones que fan una activitat, diguem-ne que intel·lectual, molt a prop d'anar a dormir, o que prenen cafè, o que prenen estimulants, o cola, els diríem, doncs, intentir fer relaxació, fer ioga, fer alguna activitat més relaxant, fer una dutxa abans de dormir, o fer una infusió, el que sigui, perquè no es vagin a dormir amb tota aquesta problemàtica. Aquesta és la teoria de comportament. Quan tot això no ho aconseguim, quina és l'única solució que pot tenir? Doncs és posar un parche, que és una fèrula causal. Això és com un airbag que posem a la part superior o a la part inferior. És una fèrula que es poden i com a mínim no estem desgastant les dents, que és tot desgastes. Perquè s'ha vist que després de 15 dies, 3 setmanes de portar la fèrula, un continua fent aquesta parafunció. Però com a mínim no s'està carregant les dents. Per finalitzar, ja parlarem, parlarem de les glàndules salivars, una altra cosa que us afecta molt. Tenim tres parells de glàndules salivars. Les paròtides, que estan aquí, són aquestes aquí a la part de posterior de la cara, tenim les submaxil·lars i sublinguals. Aquestes les cèl·lules, les glàndules maxil·lars, el que fan és, com el nom indica, produir saliva. No? La saliva la produeixen, totes funcionen més o menys igual, el que passa és que unes produeixen algunes substàncies una miqueta més diferent que una altra. Però totes funcionen per un grup, com un grup de treball, que són els afins. Són cèl·lules secretores de saliva a la llum, que és a la llum d'aquest conducte excretor. I tota aquesta saliva que la van produint, és una col·lecció, la que s'aixeca a la boca, per un conducte. Ho veiem a les galtes, a la part interior, no sé si us heu fixat, però tenim dos pilotetes, que és la sortida del conducte de semen o extensum. Igual que a la part, diguem-ne que retroincisiva inferior, la part del terra de la boca, tenim la sortida de la glàndula submaxil·lar i sublingual. Doncs bé, la saliva és bàsicament aigua. És aigua, passa que té coses, té mucines, té enzimes, té minerals, té nitrogimes, és a dir, la saliva molt important perquè ens ajuda a fer on estarà tot el bolo que estem menjant, que digerir. Ens ajuda a tenir un bon gust a les coses. Les persones que no tenen saliva, doncs ho passen molt bé perquè sobretot ara veurem què passa quan són grans, perquè tenim dificultats en aquest sentit. Quan la mitja és que se detén un litre i mig de saliva al dia. I quan dormim, se detén només que de 0,2 a 0,5 mil·lilitres. Llavors, per això és molt important, perquè la saliva té sistemes de defensa, perquè els bacteris, que hem parlat abans, fins ara cantant, doncs la saliva, si no existeix, si no està present durant tota la fase de la nit, hem d'anar a dormir amb la boca neta. No podem anar a dormir i dir, ah, un dia de saliva al matí. No. I no pot ser que un se'n vagi a dormir sense raspallar les dents. Perquè és que aquí els bacteris diran, no, és que aquí no hi ha ningú per defensar-me. És com una càrcel de saliva, en el aquest. És a dir, que ens hem d'anar a dormir amb la boca neta, perquè si no els bacteris fan la festa. Aquí. I a més, la saliva és un regulador del pH, és un tampon, és un regulador del pH. Llavors, què hem dit? Que si baixava el pH, això desmineralitzava les dents i provocava sensibilitat, càries, això, com si la saliva ens ajuda a tenir això. Doncs quan ens fem grans, què passa? Doncs aquestes glàndules salivars no és que s'hipertrofin, sinó que hi ha més greix, hi ha més teixit fibrós, hi ha uns canvis de la composició i llavors disminueix aquesta secreció, aquesta producció salivar. Llavors, també disminueixen els nostres reflexos quan ens fem grans. I sabeu, tots coneixeu l'experiment del Pavlov, el cos de Pavlov, que la saliva funciona per estimulació neuronal. El sistema nerviós central, doncs, clar, el disminueix l'estimulació salivar. Llavors, nosaltres quan apartem el llavi d'una persona i veiem que aquí no hi ha piquets, és a dir, quan les glàndules salivars que abans ho he dit, però hi ha, a part d'aquests tres parells de glàndules, hi ha glàndules salivars menors, que estan repartides per tota la boca. Allà hi veurem gotaletes que són glàndules salivars menors, que són també productores de saliva. Llavors, si hi ha un cassó que no existeix, és que hi ha una disminució. I només a la sensació de gust i d'olfacte. Llavors, quina és la disminució de boca seca? Doncs hi ha menys litres de saliva seca per dia. Llavors, això és el que se'n diu tècnicament com a xeroxomia. Llavors, és una sensació subjectiva de deshidratació i manca de lubricació de la mucosa bucal. Llavors, aquí, què provoca això? Abans hem dit que l'envelliment fa aquesta fibrosi, aquest acúmul de greix i que disminució la secreció dels afins de les glàndules. Però també tots aquests medicaments, antidepressius, psicòtics, antipertensius, diurètics, anticolinèrgics, antihistamínics, antiparkinsonians, més de 400 medicaments provoquen xeroxomia. Ara no em direu que no preneu cap d'aquests. Aquí està una miqueta una de les principals causes de la boca seca. Llavors, què hem dit? Que el 90% de composició salivar és l'aigua. Llavors, hem de prevenir la deshidratació. Hem de beure molta aigua, en aquest cas, sobretot. Un altre causa de la xerostomia és la destrucció del que és el sistema celular. Hi ha una malaltia que és Sjögren, que és el síndrome de Sjögren, i el que fa és eliminar aquesta xerostomia celular. Després, un hospital que té aquesta malaltia fa una biòpsia de una glòmbula celular menor i es detecta ràpidament. La radioteràpia també s'exigeixen per algun tipus de tumor. La cara, no el cos, però sobretot la zona on estan les glòmbules, també ens fa una salida. El cos de tabaquisme una altra vegada, per fer-ho de nit. El tabaquisme ja sabem el que és. I l'alcohol no és que un es prengui una copa de dia. L'alcohol és el senyor que es morda amb alcohol, amb whisky o amb el que sigui, que després prenen el carajillo, que després de dinar es prenen el chupito, que després de la feina se'n va fer un cubata, que amb la nit es simple mitja ampolla de vi. Això és l'alcoholisme. No s'ha estigmatitzat i es pot veure perfectament amb molt. Però l'alcohol evapora i el tabac també evapora la saliva, vull dir que són causes que són importants. Això és un tríptic que està al Consejo Nacional de Dentistas que parla de salut oral amb la gent gran. I clar, dintre de les coses, és el que explicava, aquestes malalties també estan que tinguem la boca seca. Quines són les conseqüències? Doncs que ens costa passar, que és l'impacte i disfàgia, que ens costa parlar, que ens costa que ens disminueix el gust, que tenim, si no tenim saliva, clar, els bacteris allà comencen a créixer, que tenim halitosi, malalè, que tenim intolerància, les dentadures no estan ben lubricades, no s'enganxen bé, i s'incrementa el risc de càries i malaltia. Comencen a aparèixer petites lesions. Això que la gent diu, és que tinc unes boqueres, igual que quan diu, tinc una pupa no, és un herpes. Són herpes, la majoria de casos són herpes. L'herpes és un virus que és un neurotròpic, que està en certes zones de la boca. L'herpes virus comença i llavors per una baixa d'immunitat, per un herpes manifesta, tenim moltes de nosaltres que tenim. Igual que això, és que tinc una pupa, tinc una... Normalment aquestes comissures es veuen colonitzades per un cop per la càndida clínica i es diu una caïnitis angular. També, el no tenir saliva fa que puguem tenir més ulceracions. I això, què fa en definitiva? Que el pacient de l'entrada deixi de menjar. I és el que és. Llavors, és un cicle que va acabar pitjor. També la llengua tot seca, et costa parlar, o està mal. I què hem de fer? Com hem dit, beure molta aigua, existeixen productes específics per la xerostomia, igual que si la gent té els ulls secs, però que la tinta seca també. Llavors, existeixen productes com gels, com esprais, com pastes específiques, com col·lutoris, i són tots xiclets que fan que estimula la saliva. Hi ha tota una línia de productes per ajudar aquestes persones que tenen un síndrome de boca ardiente o un síndrome de boca seca. El que parlàvem abans, al principi, és que per millorar la salut bucal, el que hem de tenir és una dieta baixa en sucres i rica amb aliments frescos i vegetals, amb vitamina C, amb àcid fòlic, amb fructes i vegetals. Perquè això, a més a més, pastanagues, coses que vagin eliminant, al anar passant per la boca, vagin eliminant tots els restes d'aliments. Ja per acabar, que jo crec que ara anem bé, ja per acabar, he volgut referir-me a una llei que va sortir fa 10 mesos de la Generalitat, que és una llei de salut bucodental. Ja sabeu que, clar, un va a l'odontòleg, al dentista, i va ser rei nacional de salut, i l'únic que li fan és extraccions, segurament. No fan massa cosa més que podem fer. Aquesta llei el que vol és anar una miqueta més lluny. Llavors, aquesta llei el que ha fet és, i el que diu amb el seu preàmbul, és definir quins són els problemes de la població a Catalunya. Què diu aquesta llei? Que els principals problemes de la població a Catalunya són la càries i la malaltia periodontal, això que en parlàvem al principi. La càries i la malaltia periodontal són les afeccions més prevalents. A més a més, què diu aquesta llei? O què diu aquest estudi, 2015-2018? Que la càries està molt relacionada amb el nivell socioeconòmic i cultural de les persones. I això varia fins i tot amb marges de 30 punts, percentatges de 30 punts. És a dir, amb més coneixement, amb més cultura que tingui la gent, més risc de càries tindrà. És a dir, si la gent està informada de tot el que ha de fer per mantenir la boca sana, doncs menys incidència tindrà càries. És a dir, si aquest estudi de gent que té aquest accés necessitar informació i no tenen cap pescària. Bé, s'ha dit malauradament que el 59% de persones de l'enquesta aquesta que s'ha fet feia més dentista. Llavors, què diu l'OMS? Això és el que diu aquí. I què diu l'OMS? Que el més important és la prevenció. I la prevenció, què passa? Per un raspallat regular, diari, efectiu, per una dieta equilibrada, baixa en sucres, trinca en fruites i verdures, i visitar com a mínim un cop a l'any de dentista. I si no em trobeu a mi, doncs és perquè estaré per aquí. Moltes gràcies.